acord per garantir, per llei, l'assistència als malalts d'ELA. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Després d'anys de reclamacions i d'endarreriments, el PSOE, el PP, Sumar i Junts han pactat finalment avui aprovar la llei de l'ELA abans que s'acabi el mes d'octubre. Què dirà aquesta futura norma a Madrid, Paula Brujats?
Doncs obligarà a reconèixer la dependència dels malalts en un màxim de 3 mesos i donar-los les ajudes que els corresponen per dependència i discapacitat. També els oferirà atenció especialitzada a les 24 hores del dia i protegirà els familiars que fan de cuidadors perquè podran deixar de treballar i que no els afecti en la pensió de jubilació. És un acord que ha trigat anys a arribar, però avui per unes hores s'ha aparcat la batalla política per desencallar aquest gran tema pendent.
I les associacions d'afectats per l'ELA com han rebut la notícia, Joan Bota?
Doncs amb satisfacció després d'anys de reivindicacions. Sentiu Esther Sallés, directora de la Fundació Catalana de la Miquel Valls.
El que valorem més és que hi hagin aquestes cures especialitzades 24 hores. Tota la resta de coses són millores molt importants, sobretot molt enfocades a l'atenció, al domicili, al cuidar el cuidador.
Això el dia en què el Consell de Ministres ha donat llum verda al Pla de Regeneració Democràtica impulsat per Pedro Sánchez.
L'objectiu és lluitar contra els fake news i s'hi inclouen la reforma de la Llei de Secrets Oficials i de l'anomenada Llei Mordassa.
Tornem a Madrid, Jordi Brascó.
L'executiu, però, no ha entrat a explicar amb detall en què consistiran aquestes reformes. S'ha limitat a explicar que el pla aprovat avui ofereix un marc per arribar a mesures més concretes després de debatre-ho amb la resta de grups parlamentaris. Han evitat així pronunciar-se, per exemple, sobre si es modificarà o s'eliminarà el delicte d'injúries a la corona.
A Catalunya, mentrestant, el govern tira endavant el sostre de despesa de la Generalitat per l'any que ve.
És el primer pas per poder presentar els pressupostos de la Generalitat pel 2025, que l'executiu de Salvador Illa vol negociar prioritàriament amb Esquerra i els Comuns.
Palau de la Generalitat, Núria Oriol.
Bon dia. El govern avança en el camí per poder tenir aprovats els nous pressupostos abans d'acabar l'any i ha fixat el topall màxim que els departaments es podran gastar en polítiques públiques en 37.800 milions d'euros. Amb la llum verda d'aquest límit, s'accelera la confecció dels números i les negociacions.
I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha presentat avui el nou executiu comunitari. Un dels noms destacats és el de la fins ara ministra del govern de Pedro Sánchez, Teresa Rivera. A Brussel·les, Jordi Baró.
Sí, Rivera serà una peça clau amb una vicepresidència que suma la transició verda amb la preuada cartera de competència. La segona Comissió Europea de von der Leyen s'enfoca més a la seguretat i a l'impuls de l'economia europea, amb un organigrama pendent ara de l'examen de l'Eurocambra i per primer cop amb un vicepresident del partit de Meloni.
I a França, l'acusat d'haver drogat durant 10 anys la seva dona perquè un centenar d'homes la violessin ha reconegut els fets davant del tribunal que el jutja. París, Isabel Galí.
Dominic Pellicó s'ha declarat culpable del que va fer. Ha implorat a la seva dona, fills i nets que acceptin les seves disculpes i ha demanat perdó, encara que ha afegit els fets són imperdonables.
Falten 20 minuts per arribar a les 3. Arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb protagonisme pel primer desplaçament Champions del Girona.
Avui comença la nova Lliga de Campions de futbol i el Girona s'estrena. Ho farà demà al Parc dels Princes amb el PSG i avui mateix ja viatja cap a París. El Barça debutarà dijous a Mònaco i avui ho farà el Madrid. Els Ancelotti reben l'Stuttgart a les 9 del vespre. I bones notícies pel Barça. Fermín, ja recuperat de la lesió, ha començat a entrenar-se amb el grup amb la idea de poder jugar el cap de setmana a Villarreal.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, però veiem que els vehicles es comencen a aturar a l'inici de la ronda de dalt des del Nus de la Trinitat i fins passada la sortida 1 a l'altura de Trinitat en direcció al Nus del Llobregat. I alguna possible incidència en aquesta zona que està provocant cua ja per darrere a la B20, la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat. I complicacions també per un camió que ha sortit de la calçada a la carretera local B-5303 a l'altura de Ceba, a la comarca d'Osona. S'hi està fent pas alternatiu.
Doncs això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
A veure si s'ha solucionat el ball de bastons entre els mapes que ens deia ahir el Francesc Mauri que hi havia. Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia, bon dia.
S'ha acabat la batussa ja o no?
No del tot. Ai. Això, clar, això ens fa pensar que d'aquí a divendres doncs anirem explicant un pronòstic que a 24 hores vista, i és el que ara explicaré, té bastanta fiabilitat, però que té un nivell d'incertesa aquesta setmana especialment elevat. Dit això, i fet aquesta introducció, doncs aquesta tarda alguns ruixats no haurien de tenir importància, el Prepirineu, Catalunya Central, i a partir del vespre i la nit sí que entrem en territori doncs, de risc aquesta nit i demà, sobretot Baix Ebre i Montsià, on es podrien superar àmpliament els 100 litres per metre quadrat. Avís de nivell taronja del Servei Meteorològic de Catalunya. Independentment, alguns aiguats de tipus torrencial, això és 40 litres en 20 minuts, podrien caure també en punts propers, és a dir, Costa Daurada, Camp de Tarragona. A la resta de Catalunya, els ruixats seran menys importants, clarament, i fins i tot poc plourà al terç nord del país.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06.
No nos vale con palabras bonitas. Nosotros necesitamos hechos. Que esa ley ELA se tramite ya. Si algo no tenemos los enfermos de ELA, es tiempo que perder.
És la reclamació claríssima que va fer Juan Carlos Unzué fa mig any al Congrés dels Diputats. I avui, després de mesos i d'anys de lluita, la llei de l'ELA és una realitat. Hi ha acord polític per aprovar-la i que entri en vigor el mes que ve. El PSOE, el Partit Popular, Junts i Sumar han aparcat les seves diferències i han consensuat un text comú per millorar l'assistència dels malalts d'esclerosi lateral amiotròfica i també per protegir els familiars que els cuiden. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Hola, bon dia.
És un consens polític molt ampli, poc habitual al Congrés dels Diputats. Què dirà la norma? Quines mesures s'han pactat?
Doncs agilitzar els tràmits per reconèixer la dependència, que s'haurà de fer en un màxim de 3 mesos. També es garanteix atenció les 24 hores del dia per a persones amb la malaltia molt avançada i més serveis de fisioteràpia a domicili. Amb la llei es vol millorar l'assistència als malalts d'ELA, però també la vida dels familiars que fan de cuidadors en molts casos. Per això es permetrà als familiars que han hagut de deixar de treballar que puguin mantenir la base de cotització de l'última feina per no veure's penalitzats en la jubilació. És un acord a 4 entre el PSOE, el PP, Junts i Sumar, que han desencallat una llei que feia mesos que estava bloquejada perquè cada partit hi feia una proposta diferent. Tot i l'acord, avui el PP i el PSOE tampoc han pogut aparcar el retret. Sentim Miguel Tellado i Patxi López.
Sánchez ha tenido a los enfermos de ELA abandonados durante 3 años por desinterés y por puro cálculo político.
Y no voy a empañar un gran día con política carroñera como la que acabamos de ver aquí. Solo les retratan como lo que son, mezquinos.
Junts també ha sortit a celebrar l'acord. La diputada Pilar Calvo ha recordat que beneficiarà també afectats per altres malalties neurodegeneratives.
Aquesta llei ELA serveix per millorar la vida, per fer més digna la vida de persones que tenen altres malalties neurodegeneratives en un futur que esperem que sigui breu.
El pacte diu que la llei s'ha d'aprovar en les properes setmanes i que ha d'entrar en vigor a finals d'octubre. Demà, partits i associacions de malalts formalitzaran l'acord i l'escenificaran amb una fotografia conjunta al Congrés dels Diputats.
I és que, a banda d'aquest acord polític, la llei ELA s'ha consensuat també amb diverses associacions d'afectats de tot l'estat espanyol. A Catalunya, una d'elles és la Fundació Catalana de l'ELA, Miquel Valls, que considera crucial que s'incloguin les cures, Mònica Mas.
Sí, les cures i també l'agilització dels tràmits per revisar el grau d'incapacitat dels afectats per l'ELA. Ho ha explicat en una entrevista a Catalunya Informació Esther Sallés, que és directora de la Fundació.
El que valorem més és que hi hagin aquestes cures especialitzades 24 hores. Per nosaltres era lo imprescindible perquè es pogués fer una llei. Tota la resta de coses són millores molt importants, sobretot molt enfocades a l'atenció al domicili, cuidar el cuidador i a millorar tota la part dels tràmits administratius, que clar que són molt farragosos i els malalts d'ELA, si no tenen alguna cosa, és temps.
Sallés també s'ha mostrat convençuda que la llei anirà acompanyada de la partida econòmica necessària per fer possible la cura d'aquests malalts que, segons els càlculs de la seva fundació, la Fundació Catalana de l'ELA, hauria de ser d'uns 150 milions d'euros. L'ELA és una malaltia neurodegenerativa que afecta les neurones responsables del moviment dels músculs i que, a mesura que avança, va paralitzant el cos fins a la mort. Es calcula que a Catalunya hi ha unes 500 persones afectades d'ELA, més de 3.000 a Espanya, amb una supervivència mitjana d'entre 3 i 5 anys.
A la segona hora del Catalunya Migdia ampliarem aquesta notícia i parlarem precisament amb afectats de l'ELA per saber com han rebut aquesta notícia, que hi ha acord polític per aprovar aquesta llei que els ajudarà a partir d'ara. Ara passen 10 minuts de les dues. El Consell de Ministres, seguim a Madrid, ha aprovat avui una de les mesures en les que més havia insistit fins ara l'executiu de Pedro Sánchez, el Pla de Regeneració Democràtica, que pretén combatre la desinformació i busca aportar transparència en l'entorn dels mitjans de comunicació. Com deia, seguim a Madrid, ara amb el Jordi Brascó. Bon dia.
Què tal, bon dia.
De quines mesures concretes estem parlant?
Doncs són fins a 31 mesures repartides en 3 eixos d'actuació. El govern es dona els 3 anys que resten de legislatura per anar-les aplicant, tot i que moltes d'elles requeriran una majoria al Congrés difícil d'aconseguir. L'executiu ha evitat entrar en detall d'algunes d'aquestes mesures, més que res, perquè encara no les han concretat del tot. Han insistit que el que aproven avui és el marc d'actuació. En aquest sentit, han anunciat la voluntat de reformar la llei Mordassa, però no s'han mullat sobre si això inclourà eliminar el delicte d'injúries contra la corona. Això sí, Ernest Urtasun ha recordat que ja hi ha sentències europees que van en aquest sentit. L'exposició dels ministres ha girat sobretot al voltant dels mitjans. Urtasun ha explicat que es crearà un registre per separar els mitjans dels pseudomitjans i que serà la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència l'encarregada d'identificar-los. Els que difamin seran castigats de manera més efectiva gràcies a una reforma de la llei que regula el dret a l'honor, ho explicava el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
Queremos que se garantice una información veraz y que cuando no se produzca esta información veraz y haya difamaciones, haya mentiras, haya bulos, que el ciudadano que se vea afectado, se dedique a la política o no, pueda tener una respuesta ágil y rápida por los tribunales y que sea una respuesta efectiva.
Una altra mesura destacada d'entre aquestes 31 és l'obligació dels candidats d'assistir als debats electorals. Si s'acaba aprovant la mesura, ja no es podran escaquejar.
Mentrestant, a Catalunya, tret de sortida a l'elaboració dels pressupostos de la Generalitat per l'any que ve. El govern ha aprovat el sostre de despesa, el que poden gastar els departaments en polítiques públiques. Puja a prop de 37.800 milions. Ara començarà a negociar les partides amb els comuns i amb Esquerra. Palau de la Generalitat, Núria Oriol.
Bon dia. L'arquitectura dels números per reconstruir els nous pressupostos s'accelera a partir d'avui, doncs, amb l'objectiu de tenir-los aprovats abans d'acabar l'any i en vigor l'1 de gener. El govern ha donat llum verda al topall màxim que es podrà gastar cada departament. S'ha fixat en 37.800 milions d'euros. Això és un 13% més que els últims comptes aprovats el 2023. I també ha venit l'objectiu de dèficit en el 0,1%. És un límit que està supeditat, però, que el Congrés aprovi els objectius marcats pel govern espanyol. En qualsevol cas, la maquinària avança per poder complir el calendari marcat i entrar als comptes al Parlament a principis de novembre, confiant en el suport dels socis d'investidura d'Esquerra i els comuns. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
Aquest és un objectiu prioritari. Catalunya necessita uns pressupostos pel 2025, per tal de desenvolupar totes les polítiques necessàries per afrontar els grans reptes que tenim com a país i també per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya.
Per cert, el finançament singular ha volgut insistir. Avui la portaveu es negociarà en paral·lel als pressupostos.
I el govern també ha presentat, Núria, les seves propostes per impulsar les energies renovables.
Exacte, amb l'objectiu de poder assolir el 2050 la cobertura de la meitat de l'energia elèctrica amb renovables i per aconseguir-ho ha aprovat impulsar noves formes de generació energètica, fins ara poc explotades, com l'eòlica marina o el biogàs. I entre els primers projectes, el govern preveu reactivar el pla eòlic del Golf de Roses. Sílvia Paneque.
Volem impulsar de manera urgent perquè aquest 2025 ja puguem tenir aquests primers aerogeneradors en la zona del Golf de Roses per tal d'anar recollint dades de diferent àmbit i veure doncs, quina és la millor tecnologia i quin és el millor desenvolupament pel futur parc comercial d'eòlica marina al Golf de Roses.
I una altra de les mesures que promourà l'executiu és la simplificació administrativa per rebaixar la càrrega burocràtica.
El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, demana a Marta Rovira una disculpa d'Esquerra per les accions de l'anomenada estructura B contra el seu partit i deixa la porta oberta a accions legals, Jordi Corbalan.
Les campanyes de l'anomenada estructura B d'Esquerra no només han provocat malestar intern al partit, sinó que també han trencat encara més els ponts amb Junts. Jordi Turull, en declaracions a Ràdio Televisió Espanyola.
Home, una disculpa d'algun dirigent d'Esquerra Republicana dient demanem disculpes a Junts per Catalunya, ens sap greu, no tornarà a passar, I nosaltres demanem explicacions. Primer perquè això enverina molt la conversa independentista.
D'altra banda, el secretari general de Junts ha fet autocrítica pel cas de les denúncies per assetjament contra l'aleshores portaveu al Parlament, Eduard Pujol. Turull creu que la direcció del partit no va fer bé d'apartar-lo.
L'Eduard està recidit, té un paper molt fonamental i ho està fent de manera brillant, i crec que cap de les parts té ganes de tornar. Nosaltres, com a partit, ben dic, hem de fer rectificar i que no es torni a passar. Doncs el fet de que ens precipitem a vegades amb una decisió.
Turull ha apostat perquè el Congrés de Junts serveixi, diu, per sumar, però ha evitat parlar del futur de Laura Borràs i Carles Puigdemont assumeix la presidència del partit.
Catalunya migdia.
El minut de l'autònom.
Superherois i superheroïnes del segle XXI, amb Mariola Dinarès.
Nom, Anna Ramis. El seu superpoder, ser autònoma i...
mantenir la cara somrient mentre faig feina, mentre per dintre a vegades em fot molta ràbia al pensar que això que estic fent no ho cobraré fins d'aquí 6 o 7 mesos. Soc pedagoga i em dedico a treballar per les administracions i per institucions a nivell educatiu. El meu llibre es diu De 0-3, res de pantalles... Soc autònoma des de fa 11 anys. Mira, un autònom que ha de facturar l'administració pública, primer t'has de donar d'alta com a proveïdor. Cada ajuntament, diputació, departament té les seves maneres diferents de donar-te d'alta com a proveïdor. Després t'han de donar uns codis per entrar. Cobrar és l'odissea final. Impossible calcular quant has de jubilar. Jo, que com a autònoma ho he de fer via digital, em va enviar una carta de paper per correu postal.
El Minut de l'Autònom és un espai amb el suport de Banc Sabadell. Catalunya migdia.
Passen 2:15. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha triat la ministra espanyola Teresa Rivera com a peça clau de la nova Comissió Europea. Serà vicepresidenta i tindrà dues carteres importants, Transició Verda i Competència. També ha donat llocs importants a França i a Itàlia, representada per un ministre de Giorgia Meloni. El nou executiu europeu, pendent ara de revisió a l'Eurocambra, no és tan paritari com voldria von der Leyen. Brussel·la, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Nova Comissió Europea amb Teresa Rivera com una de les peces esclau. A Estrasburg, i després de retards i diverses controvèrsies, von der Leyen ha fet finalment avui públic l'organigrama pel seu segon mandat, que dona més pes a la seguretat, per primer cop amb un comissari de defensa, i a la competitivitat de l'economia europea. Junt amb Espanya, França i Itàlia ocupen llocs destacats, amb per primer cop un vicepresident de la Comissió Europea del partit de Meloni, que gestionarà els fons de cohesió. Pel que fa a la paritat, finalment 11 dones, 16 homes. Així ho valorava von der Leyen.
He treballat intensament amb els estats membres i hem pogut millorar el percentatge fins a un 40% de dones i un 60% d'homes. Vist el que hem aconseguit, encara hi ha molta feina per fer.
Teresa Rivera gestionarà Transició Verda i Competència i avalava el llegat que hereta de mà dura perquè les grans tecnològiques compleixin amb les regles europees.
Un mercado que funcione, donde no haya una concentración de poder de mercado que acabe perjudicando no solamente a la industria, también a los consumidores. Y es verdad que asistimos a nuevos desafíos. ¿Qué es lo que ocurre con esa concentración en el mundo digital?
En les pròximes setmanes, Rivera i la resta de candidats a integrar la pròxima Comissió Europea s'hauran de sotmetre a l'examen del Parlament Europeu, que els pot tombar.
I el balanç de la tempesta Boris puja a 19 morts després que s'hagi trobat a Àustria una cinquena víctima. El temps comença a millorar en alguns llocs, però el terra no filtra prou aigua i molts rius del centre i l'est d'Europa estan desbordats. A molts països encara en pateixen les conseqüències en forma de pobles aïllats, apagades de llum o mobilitat molt limitada. I en altres, com ara Alemanya, es veuen a venir el pitjor en el curs del riu Elba. Berlín, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Tot i que la previsió és que el temporal vagi afluixant, els aiguats amb més de 80
40 litres per metre quadrat en algunes zones de centre Europa han continuat posant els cabals dels rius al límit. Moltes encluses i rierols s'han desbordat provocant greus destrosses a milers de cases. I el pitjor de tot, la xifra de morts ja frega la vintena i moltes persones continuen desaparegudes. A la Baixa Àustria, la situació d'alguns embassaments continua sent crítica i es tem per la seva integritat. La presa d'Ottenstein, per exemple, continua deixant anar aigua, cosa que amenaça una cinquantena de pobles que podrien quedar inundats. Polònia ha declarat la situació catastròfica i tant a Txèquia com a Hongria ha calgut la intervenció de l'exèrcit per les tasques de desenrunament i evacuació. A Alemanya, el riu Elba porta quatre vegades més aigua del que és habitual al seu pas per Dresden, a Saxònia, tot i que el seu cabal encara es manté lluny de l'anomenada inundació del segle l'any 2002. Riu avall, és a dir, al nord d'Alemanya, es preparen per a les primeres inundacions la setmana que ve, quan l'Elba podria créixer considerablement al seu pas per la ciutat de Lauenburg, limítrofa entre Schleswig-Holstein i la Baixa Saxònia.
I a França, Dominique Pellicot, l'home de 71 anys acusat d'haver drogat durant una dècada la seva dona perquè fos violada per desenes d'homes, reconeix els fets i admet davant del Tribunal d'Avinyó que és un violador, com la resta d'acusats de la sala. El principal inculpat ha demanat perdó i ha atribuït els fets a una infància traumàtica. Corresponsal a França, Isabel Galí, bon dia.
Bon dia. La declaració d'aquest matí era segurament la més important per Gisèle Pellicot. S'ha fet pregar després d'almenys 3 anul·lacions, però finalment el seu exmarit Dominique ha reconegut tots els fets al president del tribunal i s'ha autoinculpat. Ha atacat així alguns arguments de la defensa de la resta d'acusats. Avui mantinc que sóc un violador, com tots els coacusats en aquesta sala, ha dit. Tots sabien quin era l'estat de sedació de la Gisèle abans de venir a veure-la. I ha afegit, ho sabien tot, no poden dir el contrari. Hi ha preguntes de la seva advocada Beatriz Zavarró. Ha narrat almenys 3 episodis de violència sexual viscuts en la infància que, segons ella, no deixen dubtes sobre la voluntat d'entonar un mea culpa sincer.
Aquí és on som, en un procés confessional que continuarà segurament. No hi ha d'haver cap dubte sobre això. Anirem fins al final d'aquest procés i ho sabrem tot de Dominique Pellicot.
Un ja exmarit de Gisèle Pellicot que també ha explicat que durant 10 anys no va poder aturar aquella dinàmica d'agressió perquè n'era addicte.
I encara una cosa més de la informació internacional, perquè Veneçuela comet crims contra la humanitat per reprimir l'oposició. Aquesta denúncia l'ha fet una comissió d'experts de l'ONU que en un informe avisa de l'augment de la violència política des de les eleccions del juliol a Veneçuela. Albert Manyà, bon dia.
Bon dia.
Amb quines xifres i amb quins exemples?
Doncs mira, parla de 27 morts, uns 200 ferits i 2.400 detinguts en les protestes postelectorals. Entre aquest col·lectiu hi ha un centenar de menors, alguns amb discapacitat, un fet inèdit segons el document. Acusen les autoritats de tortures, tractes cruels i violència sexual. Segons aquests experts, no és una actuació improvisada, sinó una estratègia que respon a un pla dissenyat i que evidencia una deriva cada cop més autoritària de Maduro. Per Marta Balinyas, presidenta de la comissió, Maduro ja no dissimula gens.
Com a part d'aquest pla, el govern ha instrumentalitzat tot l'aparell de l'Estat, inclòs especialment el sistema judicial, amb l'objectiu de silenciar qualsevol tipus d'opinió diferent que suposi el seu esquema i continuar al poder a qualsevol preu.
Es persegueixen, diuen, líders polítics, periodistes i fins i tot militars, i es tanquen xarxes socials. Per tot plegat, conclouen que en la crisi actual s'ha assolit un nivell de repressió sense precedents. Francisco Cox, advocat xilè i coautor de l'informe, assegura que es tracta d'un nou capítol en el deteriorament de l'estat de dret.
No podem ignorar que aquestes violacions representen clarament una conducta deliberada de les autoritats en una persecució política. Arribem a la conclusió que moltes d'aquestes violacions constitueixen crims contra la humanitat.
Expliquen que s'ha instal·lat a Veneçuela un clima de por generalitzada. L'informe es presentarà oficialment dijous al Consell de Drets Humans de l'ONU.
D'aquí a 6 minuts seran 2:15, una pausa i de seguida fem un cop d'ull al cistell de la compra.
Catalunya migdia.
A Obramat sabem que en una mateixa llar poden conviure-hi la persona més fredolica amb una que sempre té calor. I per totes aquestes persones oferim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, estufes de pèl·let i llenya, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. També a Obramat Ponès. Obramat, on compren els professionals.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 28 de setembre Irreverente, del premiat ballarí i coreògraf Alejandro Lara.
Un espectacle innovador de l'artista de referència del flamenc actual.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a lafactcultural.cat.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda. Sabies que Shooter fabrica artesanalment amb materials europeus? I que Shooter és l'única que t'ofereix 10 dies de prova gratuïta i fins a 4 anys de garantia. Ah, i ens trobaràs a shooterpaddle.com.
Si és el meu propòsit, el meu projecte, si són les meves idees, els meus valors, els meus objectius, si és la meva empresa, si és la meva vida, per què la decisió d'amb quins bancs vull treballar no hauria de ser també meva? Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar. És l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
Catalunya migdia.
D'aquí a 4 minuts, 2:15. Les famílies es poden estalviar de mitjana a l'any 1.270 euros segons si fan la compra en un supermercat o en un altre. L'últim estudi sobre la cistella de la compra que ha fet l'Organització de Consumidors continua assenyalant el supermercat Alcampo com el més barat de tots. El Corte Inglés és el que ha pujat més els preus, Joan Garcia.
L'últim any, de maig a maig, les famílies han gastat una mitjana de 6.300 euros en alimentació, amb un increment de preus que s'ha moderat, com explica la portaveu de l'OCU, Ileana Isberniceanu.
Han subido esta cesta de OCU en un 3,5%. Es bastante menor al año pasado. Han subido el 63% de los productos que conforman la cesta de OCU frente al 90% que subieron el año pasado.
Els que més s'han apujat són l'oli d'oliva, el suc de taronja i els plàtans. I els que s'han abaratit més són l'oli de girassol, que amb la guerra d'Ucraïna es va disparar, i els tomàquets d'amanida i el paper higiènic, que a la pandèmia també va tenir un boom. Els que tenen més opcions d'estalviar són els madrilenys, diu l'OCU, perquè tenen més establiments barats, seguit dels barcelonins, on també hi ha força llocs, amb una política de preus econòmica.
I el president del BBVA adverteix als accionistes del Sabadell que poden fer un mal negoci si no accepten la seva oferta de compra. En una xerrada a l'escola de negocis ESADE, Carlos Torres ha assegurat que és una operació molt atractiva pels inversors, entre d'altres arguments que ha fet servir per defensar-la, Jordi Canal.
Sí, segons Torres, si l'OPA tira endavant, els accionistes del Sabadell obtindran un benefici per acció del 27% o més. Alguns assistents, accionistes i antics membres de la cúpula del Sabadell li han rebatut i han recordat que amb la bona marxa de l'entitat catalana, la prima s'ha reduït al 2%. Terres els ha contestat això.
Lo que tiene que tener en cuenta el accionista es qué pasa si la oferta falla. Que no hay que fijarse en ese 2%, que la oferta es una oferta muy atractiva, que es normal que el precio se acerque a la oferta que uno pone y que en el supuesto en el que la oferta no salga, pues uno tiene que pensar què va fer el preu de l'acció del Banco Sabadell.
A més de convèncer els accionistes, l'OPA del BBVA ha de vèncer les reticències dels empresaris catalans. Torres assegura que l'operació és una aposta per Catalunya i per les pimes. Aquesta tarda, precisament, visitarà la patronal CECOT, que s'havia mostrat preocupada per un possible impacte negatiu de l'OPA.
Com a mínim 4 detinguts en una operació dels Mossos contra una organització acusada de la mort d'un home l'any passat. Els fan responsables també d'haver amagat el cos de la víctima a les Planes, a Barcelona. S'han fet escorcolls en aquesta zona de la capital catalana, a Aiguafreda i a Sant Celoni, al Vallès Oriental. L'operatiu encara no es dona per acabat i no es descarten més detinguts. La trama estaria vinculada al narcotràfic. Barcelona, Miquel Jarque.
El cos es va trobar a les Planes, molt a prop d'aquí. Aquest estiu, un passavolant el va trobar i es van veure signes de violència. Es van fer proves d'ADN i es va identificar. La desaparició va ser investigada per la Unitat Central de Persones Desaparegudes. Van lligar la troballa del cadàver amb una denúncia a Granollers al maig del 2023. Aviat van veure que es tractava d'una mort relacionada amb el narcotràfic. Casos com aquest són molt difícils per les famílies de les víctimes perquè queden sota secret de sumari. Ho explica Laura Villanueva, cap de l'Oficina d'Atenció a les Persones Desaparegudes.
Són casos molt complexes, però les famílies
no poden rebre cap tipus d'informació perquè hi ha un secret de les actuacions i, per tant, s'ha de treballar amb un escrupolós respecte a aquest secret de les actuacions.
Segons avancen els Mossos d'Esquadra a Catalunya Ràdio, els casos de desaparicions criminals representen un 0,001% de les desaparicions. El 57% són per violència masclista, el 43% pel tràfic de drogues, com en aquest cas.
A Lleida, l'entrenador de futbol base empresonat des de dissabte per suposat assetjament sexual a menors havia admès acusacions similars anteriors, però no li constaven antecedents. El pacte amb la Fiscalia, on reconeixia els fets, encara no s'ha ratificat en un judici i, per tant, aquesta lentitud judicial ha permès que hagi continuat entrenant nens fins que l'han tornat a detenir. Lleida, Estela Bussoms.
Els casos anteriors es remunten al 2022. L'investigat era entrenador del Club Balàfia i va ser detingut acusat d'assetjar a les xarxes tres adolescents de 14 i 15 anys. Segons avança el diari Segre i ha confirmat Catalunya Ràdio, el novembre de l'any passat el noi, que ara té 21 anys, va signar un acord amb la Fiscalia pel qual admetia els fets i acceptava una condemna d'un any i mig de presó i la prohibició de treballar amb menors durant 16 anys i mig. Aquest pacte, però, no és vigent perquè requereix ser ratificat en un judici que 10 mesos després encara no té data, segons confirmen fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En conseqüència, tenia el certificat negatiu de delictes sexuals i des d'aleshores ha pogut entrenar en dos clubs més. Recordem que els Mossos el van detenir dijous i dissabte la jutge li va dictar presó provisional i sense fiança per suposat assetjament a dos menors més a qui presumptament intentava persuadir a través de les xarxes perquè li enviessin fotografies sexuals. L'advocat de l'investigat assegura que el noi nega aquestes acusacions i ha demanat al jutjat que un psicòleg especialista en infància avaluï la credibilitat dels denunciants. Els Mossos, que analitzen milers de fotos i vídeos localitzats en dispositius de l'acusat, continuen investigant si pot haver-hi més víctimes.
I encara més, perquè detingut a Barcelona l'home de Santa Coloma de Gramenet que hi va fugir després d'amputar la mà de la seva parella, Marriera.
L'home s'ha entregat aquest migdia a la comissaria dels Mossos de Nou Barris. Ara se li imputa un delicte d'intent d'homicidi, segons han confirmat fonts de la investigació a l'espera que els pròxims dies passi a disposició judicial. Se'l buscava des d'ahir a la tarda, després d'agredir a la seva parella en el domicili familiar, després d'una discussió. La dona continua ingressada en un centre hospitalari, però no es tem per la seva vida.
39 milions de persones podrien morir a tot el món des d'ara i fins al 2050 a causa d'infeccions resistents als antibiòtics i milions més si es tenen en compte les repercussions d'aquestes infeccions en altres patologies. És el que apunta la primera anàlisi científica global sobre aquest risc publicada avui per The Lancet. Purificació Barceló.
L'estudi conclou que la resistència als antibiòtics és la causa directa de més d'un milió de morts al món cada any i que aquestes xifres no pararan d'augmentar d'aquí al 2050, sobretot al nord d'Àfrica i a l'Orient Mitjà, i en persones més grans de 70 anys. Les infeccions més perilloses seran les respiratòries i els territoris més afectats, els que tinguin rendes més baixes. Ho destaca a Catalunya Ràdio Lluïsa Pedro Botet, especialista en infeccions bacterianes de l'Hospital Germans Trias i Pujol i investigadora de la Fundació Lluita contra les Infeccions.
Aquesta mortalitat és molt més patent en països de renda baixa. El titular no crec que sigui el nostre, però sí que és possible que sigui el de països de renda baixa.
Per tot plegat, calen accions urgents per fer un ús racional dels antibiòtics i no només en salut humana, sinó també animal. I és que l'estudi apunta que mesures preventives d'accés a nous fàrmacs i de control d'antibiòtics es podrien evitar fins a 92 milions d'infeccions resistents fins al 2050.
I abans de la publicitat, un nou estudi científic confirma la relació entre la contaminació de l'aire i el desenvolupament de tumors de pulmó i de mama. La investigació, presentada al Congrés de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica, que finalitza avui a Barcelona, aporta noves dades que relacionen alguns contaminants de l'aire amb aquests tumors.
Concretament, l'estudi relaciona l'exposició de partícules contaminants en suspensió i a diòxid de nitrogen amb l'aparició de càncers de pulmó en persones que no han fumat mai, però també és el primer estudi que considera tant l'exposició residencial com laboral a la contaminació i el risc de tenir un càncer de mama.
Aquesta és una de les moltes investigacions que s'han presentat en aquest congrés que va començar divendres.
Per exemple, noves teràpies per a tumors ginecològics, nous fàrmacs d'immunoteràpia per a diferents tipus de càncer i noves quimioteràpies intel·ligents i amb menys efectes secundaris. El president del Congrés, Andrés Cervantes, destaca algunes de les innovacions de més impacte.
Sobre todo una serie de innovaciones que son muy prometedoras y que en los próximos años van a elevar la posibilidad de poder tener tratamientos más efectivos. Me refiero a los anticuerpos conjugados, a los anticuerpos biespecíficos, pero también a la inteligencia artificial.
El Congrés ha servit per presentar els resultats d'investigacions sobre l'ús de la IA per millorar el diagnòstic i el seguiment per imatge de molts tipus de tumors.
Catalunya migdia.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa en Baucamp ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
El Liceu inaugura la temporada del 25è aniversari amb Lady Macbeth de Mitsenc, l'òpera prohibida de Shostakovich. Amb la producció d'Àlex Uller i la direcció musical de Josep Pons. Del 25 de setembre al 7 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
Tot a punt a Girona per la gran nit literària de la ciutat amb l'entrega del 57è Premi Prudenci Bertrana, un dels més ben dotats de la literatura catalana. El recollirà la periodista i escriptora Pilar Rahola. A més, aquesta nit s'anunciarà el Premi Cerverí a la millor lletra de cançó, un guardó que han votat els oients de Catalunya Ràdio. Girona, Núria Peraire.
Bon dia. Cornelius l'Almogàver és la novel·la amb la qual la periodista Pilar Rahola ha guanyat el Prudenci Bertrana, dotat amb 30.000 euros. El jurat considera que és una vibrant odissea plena d'aventures èpiques per Anatòlia. Josep Anton Fernández ha guanyat el Premi Miquel de Palol de Poesia amb l'obra L'estranger a casa, un poemari sobre la pèrdua. El Premi Carles Rahola d'Assaig és per a les Escriptori de la Seu, de Salvador Sabrià, on explica la història del seu avi que va morir afusellat. I en literatura juvenil, la guanyadora és Bereixit, de Teresa Muñoz. Aquests són els quatre premis ja anunciats i durant la nit es revelaran els tres guardons restants, que són el Premi Aurora Bertrana, de traducció, el Premi Lletra, que reconeix projectes digitals de literatura catalana, i el Premi Cerverí de Lletra de Cançó, un premi escollit pels oients de Catalunya Ràdio. Les obres guardonades arribaran a les llibreries demà mateix.
El 10 d'octubre arrenca la 56a edició del Festival de Jazz de Barcelona, que portarà a la ciutat una seixantena de concerts. Pat Metheny, Kawashi Washington, Maria Schneider i John Scotland formen part del cartell, que fa una aposta decidida pel talent local, Montse Pujol.
Sí, el festival proposa artistes com la cantant i compositora catalana que sentim de fons, Rita Payés, que serà la protagonista del Retrat d'Artista amb 5 concerts, el primer dels quals serà el que compartirà amb Lucía Fumero. També destaca el concert de la Sant Andreu Jazz Band, que farà un homenatge al novembre a Frank Sinatra al Palau de la Música. El certamen compta també amb noms com Andrea Motti, Sílvia Pérez Cruz, amb Juan Falú o Chicuelo, amb Marco Mezquida, entre molts d'altres. El director artístic del festival, Joan Anton Cararac, afegeix altres noms destacats que passaran per aquesta nova edició.
Pat Metheny, que són John Scofield, Paquito de Rivera, Brad Meldau, Kamasi Washington i tants d'altres. També dins de la sèrie flamenca de Cajón tenim un pòquer d'artistes tan increïble com Tomatito Michel Camilo, com Vicente Amigo, com Gerai Cortés.
El Festival de Jazz de Barcelona ha posat a la venda més de 56.000 entrades, de les quals fins ara ja se n'han venut més de 22.000.
La Sala Beckett reivindica la ficció i les històries contemporànies en la nova temporada i aposta per la paritat i els nous creadors, Marta Vives.
Entre els noms destacats n'hi ha de veterans com el de Jordi Casanovas, Llàtzer García o Pau Miró i d'altres que s'estrenen en la faceta d'autoria teatral a la Beckett. És el cas de Laura Obert, David Trueba, Roser Vilajosana o Elena Tornero, l'autora resident d'aquest curs. Toni Casares és el director artístic.
Nosaltres volem reivindicar aquest pacte de la ficció. En el teatre no hi anem a confrontar-nos amb la vida real, sinó amb l'elaboració artística, poètica, màgica d'aquesta realitat.
Entre les temàtiques s'exploraran qüestions com la maternitat o l'expulsió.
Que serà a través d'un text del Pau Miró, el fet de sentir-nos cada vegada menys d'aquest món, aquest sentiment de que ens estan fent fora de les ciutats, no només de Barcelona, sinó de les altres grans capitals, de que no trobem el nostre lloc.
La Beckett estrena temporada aquest divendres.
I encara en teatre, després de 17 anys, el Teatre del Raval de Barcelona ha anunciat que tanca definitivament. La causa principal és la falta d'ajuts públics, Montse Camps.
La directora artística del teatre, Ampar López, ha explicat a Catalunya Ràdio les raons del tancament.
Hem tingut que baixar el taló perquè aquest any passat no vam assolir la puntuació que donen perquè concedeixin un trienni que es concedeix doncs, als teatres per poder fer producció. I el Teatre del Raval ha tingut molt èxit sempre, molt, amb les seves produccions. Hem aguantat un any com hem pogut, sense producció pròpia, i realment era inviable.
López avança que l'espai canvia de mans i continuarà fent teatre, però no en el mateix format que fins ara, és a dir, petit i acollidor.
La bicicleta em parlava.
I el grup Enderrock, especialitzat en temàtica musical, fa un pas més i crea un segell editorial, Enderrock Llibres. La voluntat és ampliar continguts i arribar a nous lectors amb llibres centrats en la música dels països catalans i d'arreu del món, Valeria Obereda.
El director editorial del grup, Lluís Gendrau, assegura que els llibres els permetran ampliar i fer més durador el que ja ofereixen amb la revista.
Temes que fem a la revista tenen caducitat. Veiem que la revista és efímera, al cap d'un mes aquell tema ja pràcticament ha quedat antic, ha quedat vell, i per tant ens semblava que valia la pena crear un producte que tingués més transcendència.
El primer títol de la col·lecció serà L'estaca, crònica d'una cançó sense fronteres, escrit pel periodista Joaquim Vilarnau.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb protagonisme per la Lliga de Campions.
Avui comença la Champions, la primera amb el nou format de competició i, sobretot, la primera Champions del Girona.
EAE Business School patrocina aquest espai.
D'aquí a 20 minuts, el Girona s'enlaira cap a París per començar el somni de la Champions, una Lliga de Campions que s'ha renovat i que presenta un nou format, a priori, per fer-la més atractiva i, de pas, satisfer les exigències econòmiques dels clubs grans. El Girona debuta demà i, de seguida, en parlarem i ho farem amb els enviats especials. Abans, però, Marcos García, dèiem que s'estrena format nou d'aquesta competició. Recordem quines són les principals novetats.
Que passem de 32 a 36 equips en la primera fase. No es competeix ja per grups. Ara tindrem una lligueta amb tots els equips a la mateixa classificació. Cada equip passa de jugar dos cops contra tres rivals, és a dir, sis en total, a jugar contra vuit equips diferents, quatre partits a casa i quatre fora.
La primera fase s'acaba a finals de gener del 2025, que és una altra novetat, s'allarga, i qui passa ronda?
Els vuit primers de la lligueta passen automàticament a vuitens de final. Del 9è al 24è jugaran al febrer una eliminatòria a doble partit per aconseguir les altres vuit places dels vuitens. La resta del 25è al 36è, eliminats cap a casa, ni Europa League ni res.
I a partir de vuitens?
Com fins ara, eliminatòries de doble partit. Els vuitens començaran la primera setmana de març, la final de la Champions masculina el 31 de maig a Múnich.
I els horaris dels partits en aquesta lliga, d'aquests mesos fins al gener?
Sí, mira, tenim dos slots, a 6:45 i a les 9. A les 7 primeres jornades d'aquestes 8 tenim partits a 6:45, només dos, i tota la resta, és a dir, el gruix va a les 9 del vespre. La majoria dels partits bons van a les 9 del vespre. La vuitena jornada, a hores d'ara, està tota anunciada per les 9.
Doncs ja tenim el format clar, és el moment del Girona. Perquè, com dèiem, els amics ja estan a punt de viatjar cap a París per jugar demà amb el PSG en el seu debut històric en aquesta màxima competició europea. I a París ja hi són l'Eduard Solà i el Xevi Soler, que també debuten en aquesta màxima competició europea. Eduard, Xevi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el sentim amb ànims, el Xevi, amb aquesta nit de debutar a la Champions.
Ganes de ser rookie. M'has dit rookie i estic content.
Perquè, a més, el Xevi ja ha trepitjat una roda de premsa prèvia de la Champions, que és la del PSG, i, per tant, ja ha començat a notar i a sentir el que és la competició europea. Ara parlarem amb tu, però abans, Solà, com estan els ànims de l'equip?
Doncs bé, molt bé. L'equip ha entrenat aquest matí. D'aquí aproximadament 20 minuts, com deies, l'equip agafarà un vol charter cap a París. S'enlairarà des de Girona després d'haver fet l'últim entrenament amb tots els jugadors de la plantilla. Viatgen tots, inclòs, per exemple, el porter Juan Carlos, que no està inscrit a la Lliga de Campions. No només hi aniran els jugadors del primer equip, sinó que també hi aniran els juvenils, perquè recordem que en el seu cas també debuten a la Youth League demà a partir de les 3 de la tarda contra el Paris Saint-Germain. Els ànims estan bé, els ànims són de confiança, els ànims són d'il·lusió, tot i que recordem que l'últim partit El Girona va perdre contra el Barça 1-4 a la Lliga diumenge passat i que el pròxim partit serà contra el València, el cué de la categoria. Però la Lliga és una altra cosa. Ja va dir Mitchell que volia analitzar el que va passar diumenge passat contra el Barça, que avui ja s'ha parlat del que pot passar demà amb el PSG. Aquesta tarda, a partir de 6:45, roda de premsa de Mitchell i del capità Estuani.
I sentirem el més destacat al Tot Costa a partir de les 7 i sentirem també l'Eduard Solà i el Xevi Soler, que ara ens acostarà el que ha dit Luis Enrique, el tècnic del PSG, que evidentment l'extècnic del Barça, Xevi, coneix bé el Girona i que segurament s'ha desfet en elogis cap al seu rival.
Sí, és així. Ha costat, perquè és veritat que la poca entitat europea del Girona ha fet que la majoria de preguntes, sobretot dels periodistes francesos, no tinguessin cap referència a l'equip gironí. Ara bé, quan se li ha preguntat, ha dit tot de coses positives. D'entrada, que és un dels equips que més va veure la temporada passada, que és amb un dels equips amb qui millor s'ho va passar, que millor jugava el futbol i fins i tot s'ha declarat fan d'algú del Girona.
Me considero fan del Girona de la temporada pasada y de Mitchell y repito, espero que les deseo lo mejor, pero no en Champions League contra nosotros, contra los demás, que ganen todo.
Un Luis Enrique que feia broma i que també ha assegurat que està convençut que, tot i que bé, com deia ara l'Eduard, el Girona ha de perdre un partit durament contra el Barça, que la seva proposta serà la de sempre, tenir la pilota, jugar a l'atac, i textualment ha dit que és un dels pocs equips d'Europa que li pot disputar la pilota al PSG.
Doncs això pel que fa a la prèvia del Girona, però avui juga el Madrid, que comença defensant el títol de campió a casa amb l'Stuttgart a partir de les 9 del vespre, Marcos.
L'entrenador del Madrid, Carlo Ancelotti, avisa. Fins avui, el seu equip escalfava motors. A partir d'avui, el Madrid canvia el xip i això ja va de debò.
Esto, el periodo, ha sido un periodo de pretemporada para nosotros. Ahora, obviamente, tenemos que mejorar. Yo creo que estamos evolucionando bien. Iremos a competir com hem competit l'any passat.
El Madrid, Bellingham i Tchouaméni, que van ser baixes, ja ho recordes, a la Lliga, apunten avui a titulars.
De la resta de partits de la jornada, amb quin ens quedem?
El Milan-Liverpool és un senyor partit, és el partidàs de la jornada, però també n'hi ha d'altres interessants. Juventus, PSV Eindhoven, Young Boys, Aston Villa, Bayern de Múnich, Dinamo de Zagreb i Sporting de Portugal, Lilla.
He dit de la jornada, volíem dir del dia.
Del dia. Sí.
Avui són els més destacats dels que juguen
del
avui.
Dia.
Demà, el Girona i dijous, el Barça. Que prepara també l'equip blaugrana aquest debut a la Champions i ho fa amb bones notícies, Ramon Salmurri.
Què tal, Laia? A poc a poc va recuperant efectius després del cop anímic de perdre Dani Olmo. Ahir Frenkie de Jong s'afegia als entrenaments amb el grup, al costat de Gavi, i avui és el torn de Fermín, que ja ha fet una part de la sessió amb l'equip, segurament. No arriba per Mònaco, veurem, però de cara al Madrigal de diumenge ja segur que hi podria ser. I a tot això, Ansu, que continua treballant amb normalitat i, en principi, la idea és que sigui una de les novetats de la convocatòria.
Doncs Flick, que va recuperant jugadors i al mateix temps continua sacsejant inèrcies, en aquest cas, Salmo, les del pla de viatge.
Ja ho va fer respecte a Montilivi, on l'equip va dormir a Girona en la prèvia del partit, i ara ho fa amb el postpartit a Mònaco. En lloc de tornar a Barcelona tal com acabi el partit, l'equip farà nit a Mònaco i tornarà a Barcelona l'endemà, una mesura que prioritza el descans dels jugadors en una setmana carregada de partits. Diumenge Montilivi, dijous Mònaco, diumenge Madrigal.
I a tot això, avui el club ha presentat oficialment la tercera equipació. És una samarreta, després de la segona que sigui de color negre, la tercera és de color verd.
Un disseny que simbolitza la propietat, la prosperitat, el creixement i el progrés en la lluita per la igualtat i posa l'èmfasi en els èxits del femení. Segons el club, representa el naixement d'una nova era d'igualtat i solidaritat entre dones. A banda d'això, una de les novetats estètiques és que el logotip de Nike apareix duplicat en blau i grana i en posició vertical.
I tancada la renovació d'Aitana Bonmatí, que ho vam explicar ahir, avui podem donar detalls del nou contracte i sentir també la migcampista de Ribas, Ruth Vilà.
Aitana ha celebrat aquesta renovació fins al 2028, fent bandera del seu barcelonisme. També assegura que ha estat clau a la renovació saber que el Barça continua apostant pel projecte del femení. I és que amb aquest nou contracte, de fet, Aitana es converteix en la primera jugadora d'Europa que arriba al 1 milió d'euros de contracte anual.
Soc una persona molt ambiciosa, el meu caràcter sempre vol més, no em conformo amb res i crec que seguim tenint equip per lluitar per tot. Sé que el club farà una aposta forta i seguirà fent-la perquè podem competir per tot durant molts anys, així que la meva ambició sempre és màxima, la de l'equip també. Volem seguir guanyant-ho tot i portant aquest escut al més alt del món durant molts anys.
I per això continua treballant la direcció esportiva. Ahir mateix al vespre el Mundo Deportivo avançava que el club ja treballa en una altra renovació, la de Vicky López. El cas és peculiar perquè el Barça la va fitxar amb 16 anys, el 2022, i va anunciar un acord fins al 2027. Era un contracte de 5 anys, si fos així no tindria sentit que el Barça volgués renovar-la ja, tot i que és una de les joves perles de l'equip, però passa que Vicky va signar el seu primer contracte amb el Barça amb 16 anys i en ser menor d'edat només li van poder fer un contracte de 3 temporades amb un acord per allargar-lo 2 més, un 3+2. Vicky ha fet els 18 anys aquest any, a l'estiu acaba doncs aquesta primera part del contracte i ara el club treballa en millorar els 2 anys més de contracte acordats i fins i tot en ampliar-los. El Barça, Laia, que encara no juga a Copa, però acabem de saber el resultat del sorteig de la segona jornada de Copa de la Reina, sí. I ha aparellat els dos únics equips catalans que la disputen, l'Espanyol i l'AM Lleida.
Vaja.
I l'Espanyol ha tornat avui a la feina per començar a preparar el pròxim partit de Lliga dissabte al Bernabéu, Eudal Serra.
I d'aquest bon partit i del moment que passa l'equip, amb 7 dels últims 9 punts en joc sumats, n'ha parlat fa una estoneta el migcampista asturià José Grajera. Grajera diu que és evident que l'equip es troba en línia ascendent i que de cara al partit contra el Madrid al Bernabéu han de presentar les mateixes credencials del dia que van aconseguir empatar en un estadi també molt complicat com és el Metropolitano.
Bueno, yo creo que los argumentos se están viendo. Al final venimos de jugar en el Wanda no hace mucho, donde hemos conseguido un punto contra un equipazo también, grandísimos jugadores y un campo increíble. Y es a lo que nos tenemos que agarrar, ser nosotros, jugar como estamos haciendo, trabajar como lo venimos haciendo y pelear todos los minutos.
Després d'haver guanyat els dos últims partits consecutius i d'empatar també el camp de l'Atlètic de Madrid, els blanquiblaus s'han situat ara a mitja taula de la classificació, tot esperant un tram final del mes de setembre més que complicat, amb enfrontaments davant el Madrid, el Villarreal i el Betis.
Fem una pausa i quan tornem...
Yeah, I mean, definitely a full circle moment for myself and my family.
Sentirem els protagonistes de la pròxima CB de bàsquet, com Derrick Carlson Jr., que enguany vestirà la samarreta al bàsquet Manresa, com ja va fer fa uns anys el seu pare.
Catalunya migdia.
Poemaris, bestiaris, breviaris i també revistes, guies, receptaris i llegendàries miscel·lànies, novel·les, novel·letes i novel·lasses, contes, antologies i epítoms exemplars. Tots sou benvinguts a la setmana, la gran festa del llibre en català. Hi trobareu presentacions, recitals, concerts i llibres, molts llibres. Del 20 al 29 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona.
Les nostres receptes a una tu s'encantaran. Els peluts i els felins perquè són boníssimes. I a tu perquè tenim cura de tots els ingredients. Naturals, de proximitat i amb carn fresca. Et costa de creure-ho? Llegeix-ne la composició i veuràs que a Onat, quan diem que som naturals, ho diem de debò. Onat, alimentació de veritat per gossos i gats.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 28 de setembre Irreverente, del premiat ballarí i coreògraf Alejandro Lara.
Un espectacle innovador de l'artista de referència del flamenc actual.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a lafactcultural.cat.
Als 15 anys vaig veure el meu primer tauró. Són criatures perfectes, massa sovint incompreses, i estan en perill.
Hem pescat tant que ja quasi no en queden.
Si salvem els taurons, salvarem els oceans, i amb ells, el planeta.
Nits sense ficció. Gádor i els taurons. Aquesta nit, a la plataforma 3CAT i a TV3.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
La Lliga CB no arrenca fins al 27 de setembre, però ahir ja vam poder veure els grans protagonistes de la temporada en la presentació que es va fer a Madrid. Aquesta temporada, Ernest Macià, la Lliga de Bàsquet la disputen 5 equips catalans i l'Andorra.
Sí, a més, amb molts canvis. Abans hem sentit a Derrick Alston Jr. Bé, el Manresa ha arribat a fer fins a 10 canvis i encara hi ha un jugador que s'ha lesionat i busquen un substitut temporal. Però és que el Lleida, ara sentirem a Rafa Villar, ha canviat tota la plantilla, menys dos jugadors, i el Girona, doncs, el Barça i la Penya han fet entre 6 i 8 canvis a les seves plantilles. O sigui que imagina't. I Sergi Martínez és capità des d'aquesta temporada del Girona. Escoltem-lo a ell i a Rafa Villar ahir a la presentació de la Lliga CB, que comença d'aquí a dos caps de setmana.
L'any passat igual cap al final se'ns escapava, no? I crec que aquest any físicament estarem a l'alçada, estarem molt bé i podrem competir els 40 minuts de partit.
Som el Ken i jo que hem seguit de l'any passat. Bueno, és que ha sigut un equip nou i al final quan hi ha un equip nou has de començar a entendre, de fer química un altre cop, de conèixer.
I aquest cap de setmana, Ernest, es juga a la Supercopa.
Sí, es juga a la Supercopa, correcte, Laia. I això, que després de la Supercopa, abans de la Lliga CB, és a dir, a la Supercopa és dissabte i diumenge, el Barça hi serà, Barça-Madrid a semifinals. El dimarts de la setmana que ve juga la Penya, un partit oficial que no és de Lliga, però és de competició europea, és d'Eurocup amb el Hapoel de Tel Aviv. I parlant de la Penya, aquests dies, demà jugaran un partit, són a la Xina. Van a la Xina a jugar contra la selecció xinesa dos partits. Per què? Doncs t'ho pots imaginar, no, Laia? Perquè els paguen diners i se'n van allà, doncs, en el que seria, els economistes coneixen com a ingressos atípics.
I a la Copa Amèrica de Vela avui hi ha jornada descans i el Sergi Martínez ha aprofitat per visitar la seu de l'equip femení espanyol que disputarà, Sergi, la primera edició femenina d'aquesta competició.
Sí, he visitat la seu residencial, que no la base d'entrenament, que la tenen ubicada al Port Vell. Es tracta d'una residència a l'edifici Antares, just a tocar del fòrum on l'equip femení del Sail Team Barcelona hi conviu, però també és la zona de relax amb diversos equipaments com piscina interior, gimnàs o pista de pàdel. A més d'una terrassa amb piscina salada, amb unes vistes privilegiades gairebé de 360 graus de la ciutat de Barcelona. Sílvia Mas, patrona de Vavor de l'equip, ens explica l'objectiu del Sail Team Barcelona a la Copa Amèrica.
Som bastant competitives, crec que tenim un equip molt fort i jo crec que amb les bones sensacions l'objectiu seria intentar passar una mica la primera fase. És molt difícil perquè no tenim hores d'aigua, les coses com són, però bueno, nosaltres estem donant-ho tot i fent tot el que podem al simulador.
El Sergi, que ha aprofitat el dia visitant aquestes grans instal·lacions. La competició que torna demà amb la disputa de les dues regates ajornades ahir per falta de vent. La Lingui Suís i l'American Magic nord-americà han sumat el seu primer triomf a les semifinals, però tot i això, l'Ineos britànic i el Luna Rossa Italia dominen per 4-1. Això vol dir que estan a només una regata de passar a la final de la Louis Vuitton, que determinarà el rival del Team New Zealand a la Copa Amèrica. I ara parlem de ciclisme. Roger Adrià i David de la Cruz han estat convocats amb la selecció espanyola absoluta per disputar el Mundial de Ciclisme de la pròxima setmana a Zuric. Adrià competirà en la prova de ruta i de la Cruz en contrarrellotge. Per cert que el sabadellenc ha ampliat el seu contracte amb l'equip Q365 per una temporada més. Mentrestant, Paula Blasi està completant una progressió inusual aquesta temporada. Es tracta d'una corredora que ha començat a competir en ciclisme aquest 2024 i que ja ha estat convocada per disputar el Mundial d'aquí a pocs dies. Isaac Vilalta, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, més Paula Blasi fitxarà per un dels equips més potents del panorama mundial.
Doncs sí, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, Paula Blasi competirà a partir de la temporada que ve a l'UAE ADQ, un equip on hi ha corredores com Chiara Consoni o Sílvia Pérsico. Inicialment, la ciclista d'Esplugues formarà part de l'equip de desenvolupament de l'UAE. Paula Blasi ha tingut d'altres ofertes, algunes de més importants econòmicament, però s'ha decidit per un projecte on formar-se com a corredora. I és que només té 21 anys i, com deies, fa pocs mesos que es dedica al ciclisme, a les files del Massi Baix Ter. Ella ve del triatló i la seva progressió ha estat meteòrica. Campiona de Catalunya absoluta en crono i ruta, campiona d'Espanya sub-23 en contrarrellotge, quarta al Tour de l'Avenir. La setmana passada va disputar l'Europeu amb la selecció espanyola i ara està convocada per disputar el Mundial en la categoria sub-23, on doblarà crono i ruta. Per cert, el Mundial en categoria absoluta també hi seran Mireia Benito, Roger Adrià i David de la Cruz.
En golf, golf, el circuit LIV està a punt de tancar la temporada. Divendres es comença a jugar a Texas la final per equips i diumenge John Rahm es va emportar la victòria en individuals amb un premi acumulat de més de 30 milions d'euros. El cap de setmana també ens ha deixat la victòria als Estats Units davant Europa a la Solheim Cup. I tot això ens explica el Carles Vila.
Des de l'edició del 2017, que les americanes no guanyaven la versió femenina de la Ryder, ho van aconseguir a Virgínia amb un resultat final de 15.5 a 12.5. La competició va estar marcada per l'espectacular primera jornada dels Estats Units. Escoltem la jugadora navarresa Carlota Ziganda.
Está claro que fácil no era, pero sabíamos que se podía. Lo hemos intentado, no ha podido ser, pero bueno, creo que las chicas, o sea, hemos puesto todo lo que teníamos, un buen esfuerzo y nada. A pensar d'aquí a 2 anys.
Pel que fa al LIV Golf, John Rahm ha aconseguit acabar primer del rànquing en el seu primer any i espera ara poder jugar algun torneig del DP World Tour. El basc ha decidit de moment no presentar cap reclamació a la seva exclusió al circuit europeu.
Quan va marxar estava un 99.8% segur que presentaríem una apel·lació. Tenia presa la meva decisió, però vam decidir aguantar i esperar a veure què passava en certes reunions a Nova York que podrien o no canviar la situació. Tinc confiança, però, que les coses millorin en el futur. Però bàsicament vaig tenir clar que calia apel·lar per fer valer la meva condició de membre del circuit europeu i tenir opcions de classificar-me per la Ryder Cup de l'any que ve.
L'equip de John Rahm, el LIV, és un dels que optaran aquest cap de setmana la victòria final a Texas.
I un apunt més, Marta García.
Doncs la selecció espanyola femenina d'hoquei patins ha golejat la Gran Bretanya 14-0 en el Mundial. Ara a partir d'un 15:45 juga la masculina contra Xile.
Fins aquí la informació esportiva a les 7. El Tot Costa, ara seguim al Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.